d'abril, la xarxa es va omplir de testimonis d'agressions sexuals.
Ahora te voy a violar. Si te portas bien, no te voy a matar. Me decía un desconocido mientras me apuntaba.
Con casi 13 años me atreví a denunciar. Él me golpeaba. Cuéntame. Él me violaba. Él era mi tío abuelo y su práctica conmigo era incesto.
Me manipuló, me llevó a un lugar horrible y por miedo a perderlo, accedí. Le pedí que se detuviera y no lo hizo. Me sentía fatal e incómoda, pero no es violación porque después...
Un grupo de supuestos amigos, entre amenazas e insultos, me encerraron en una habitación, obligándome a quedarme con los pechos descubiertos para su disfrute personal. Tenía 15 años. Luego, era la guarra del pueblo.
Tengo 16 años y salgo de fiesta con mis amigas. Tomo un par de vasos de más. Un chico abusa de mí mientras yo pedía, por favor, que pare. Lo cuento porque es mi historia y porque durante mucho tiempo pensé que había sido culpa mía por estar borracha. No nos callamos más. Cuéntalo.
Prop de 3 milions de tuits i 160.000 històries d'agressions, violacions, abusos, assassinats explicats per les dones que ho han patit. Això és el que ha provocat aquesta etiqueta, Cuéntalo, que, com explicava aquí el Pop-up, la mateixa promotora, la Cristina Fallarás, va néixer com a reacció a la sentència de la manada.
Cuando vi la sentencia de la manada dije, el problema es que no nos están creyendo a las mujeres. Están poniendo en duda nuestras denuncias. ¿Por qué íbamos a inventarnos una denuncia por agresión sexual? Que es una barbaridad. Entonces pensé, lo están poniendo en duda porque no lo hemos contado bien. Vamos a contarlo.
Aquesta etiqueta Cuéntalo ara s'ha convertit en el projecte Cuéntalo i han aconseguit que totes aquestes històries no es perdin pel món de Twitter. Han agafat tots aquests tuits i les seves històries, els han tret de la xarxa, els han analitzat i n'han extret unes conclusions, per això tenim totes aquestes dades. En parlem avui amb la Carme. Què tal, com estàs, Carme?
Hola, molt bon dia.
Carme Pairó és periodista experta en anàlisi de dades. A Twitter la trobem com @kpairó.
Bé, escoltat així, et quedes com gelat, no?, una mica?
Encongida.
Sí. De fet, quan vas sortir, no?, a la xarxa aquest Cuéntalo que va començar a fer la Fallarás, és veritat que et anaves enganxant a seguir l'etiqueta, però et anaves com deprimint, no?, també?
Exacte, i això és el que ens ha passat al grup que hem treballat aquest projecte Cuéntalo, que aquí hi són els arxivers de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, i és tot l'equip, una bona part d'un equip del Supercomputing Barcelona Center, la Cristina Fallarás i jo mateixa, no?, que quan hem hagut de fer tria, quan hem hagut d'analitzar això, quan hem hagut de treure conclusions, t'acabes quedant encongida per la brutalitat dels relats, no?, i la veracitat dels relats, no? Pensa que, a més, aquestes denúncies, que és una de les coses que explicava la Cristina Fallarás, sempre des de l'administració pública, des del relat social, es deia, no, és que no hi ha prou denúncies com per quantificar això. El projecte Cuéntalo consisteix en això, en quantificar totes aquestes denúncies, no? Són prop de 3 milions de tuits, d'aquests són 150.000 històries originals. D'aquestes 150.000 són 40.000 en primera persona, dones que s'han atrevit a explicar el seu relat, i d'aquestes també hi ha 11.000 que són lo cuento yo perquè la persona no existeix. Lo cuento yo perquè l'han assassinat a la meva mare, a la meva germana, a la meva amiga, que és molt trist, no? Xifres també com, per exemple, ja s'han relatat agressions sexuals, maltractaments, acosament, moltes tuits de por. Tinc por a sortir al carrer, tinc por a que em passi això una altra vegada, tinc por. I després, fa molta llàstima, però hem quantificat també més de 3.500 agressions a menors i més de 1.000 agressions a menors de 12 anys. Que posa els pèls de punta tot això.
Clar, sempre s'ha dit que el que hi ha a internet perdura per sempre, no? És a dir, quan hi ha alguna cosa que tu la poses a internet, que sàpigues que això es quedarà per sempre. Però ara ens estem començant a adonar que les xarxes són efímeres, no? Que tot allò que hem dit nosaltres a la xarxa, un dia que hem fet un comentari, una foto, els mateixos gent que fa continguts, no? Dir, tu guardes en un disc dur tot això que tu has penjat a la xarxa, tot està al núvol, i a vegades són núvols d'altres, no? De grans multinacionals. Vosaltres heu fet una interessant feina, que jo crec que és un precedent, agafant aquesta etiqueta i monitoritzant una feina que ve d'uns testimonis brutals, però és una feina freda i de números, no?
És la primera vegada que es fa això. Parlem de Big Data, en tot el seu, la seva comprensió. No s'havia fet abans d'agafar aquest relat d'una eina privativa, que és Twitter. És a dir, el hashtag Cuéntalo va ser trending topic i tots els mitjans es van fer ressò, mitjans d'aquí, mitjans de fora, no? Però ja està. es va fer ressò de que hi havien hagut denúncies, però no sabíem quantes, no havien fet aquesta tercera dimensió que tenim ara, no s'havia quantificat, no s'havia relatat, no s'havia categoritzat. Per tant, això parteix d'un projecte dels Arxivers de Catalunya que, inspirant-se en el document In the Now, que és un projecte d'arxivers també d'Estats Units que ja han fet el mateix, és a dir, la necessitat de preservar la memòria col·lectiva, el relat social que corre per les xarxes socials, perquè si no s'ho queden eines com Twitter. És a dir, si tu no captures en aquell moment com van fer els arxivers el hashtag aquell, després si dius d'aquí a un mes o dos mesos, ai, volem capturar-ho, has de pagar Twitter diners per recuperar el relat social i la memòria col·lectiva. Per això el projecte és tan important i tan interessant, perquè el que es vol crear és com un precedent, no? De dir, tenim una metodologia de preservar, d'analitzar i de recuperar i de retornar a la societat.
Que la Carme, ara tot això sembla que estigui molt preparat, que sigui un projecte brutal, però va ser com una mica casualitat que us veuen a trobar, no? Els arxivers ho van fer per la seva banda, no? De capturar el Cuéntalo. Després tu ets especialista en Big Data, si us ha de dir.
Amb dades, com a periodista.
De dades, que és el futur del periodisme, és el de dades, això és evident, i la fallaràs creant un trending topic, perquè, clar, un trending topic de vegades són pocs missatges. Jo sempre reivindico que quan hi hagi un trending topic es digui quants missatges ha generat, perquè de vegades amb pocs missatges pots aconseguir també un trending topic.
Clar,
no?
Però no saps quants,
clar, no saps quants.
Si no és capturat aquest hashtag i si no és analitzat.
I una cosa, per la gent que no és tècnica, clar, a mi m'ha sorprès que necessitéssiu el centre de supercomputació. És a dir, gestionar totes aquestes dades, que no sé quantes gigas són això.
Són 15 gigas d'informació.
És molt complicat, això, no?
Això és molt complicat.
Com ens ho podia explicar perquè ho entenguéssim? Perquè sembla com fàcil que posis allà en un ordinador i que et surti tot fet. No.
No és ben bé així. Vull dir, tu has començat a explicar la història, els arxivers van capturar aquest hashtag, van contactar amb mi i em van dir, Carme, tu entens això de dades, no només pots divulgar com a periodista, sinó a veure què podem fer. Jo vaig dir, 15 gigas, Big Data, Supercomputing Center. Vull dir, perquè s'ha de treballar amb algoritmes, s'ha d'entrenar els algoritmes perquè després et treguin totes les conclusions que hem tret i que puguem quantificar tot el que hem pogut quantificar. I és una primera part, perquè ja ho hem explicat. D'aquí se podrien extreure moltes més conclusions i, és més, la intenció d'aquest projecte és, per una banda, crear una metodologia de preservació d'altres hashtags que siguin una denúncia social, una memòria social, i, d'altra banda, crear com una eina tecnològica que permeti posar això a disposició de tothom. No ens ho volem quedar nosaltres.
I que sigui una cosa simple, no? És a dir, que posar una etiqueta...
Una pàgina web amb una caixeta tipus Google de cercador, jo poso allà assassinats, violència masclista, i bum, i et surten gràfiques, i et surten...
Aconseguir aquesta simplificació és superdifícil.
Això és Supercomputing Center. Vull dir que cadascú juga el seu paper en aquest equip.
I l'important també és les conclusions que acabes traient de totes aquestes dades. Per tu, què és el més important, la informació més important que ha sortit després de fer tota aquesta feina?
Per mi és haver pogut quantificar el que es deia, haver pogut classificar el tipus de delictes i de denúncies que hi havia, perquè fins ara sabíem que les dones patien assetjament, violacions, assassinats, però hi havia d'haver el cas tan fort com el de la manada per sortir totes al carrer. Però la majoria d'aquestes denúncies que es van explicar, d'aquests casos, no s'han denunciat. Per tant, per mi això és el més important, poder agafar i poder quantificar quants assassinats, quantes violacions, quants maltractaments...
Clar, per exemple, diem-ne algunes d'aquestes dades, no? Un de cada 10 s'hi explica un assassinat, no?
Sí.
Un de cada 7, una violació. 3 de cada 10, una agressió sexual. Un de cada 6, un maltractament. Un de cada 3, assetjament. I un de cada 3, si menciona la por a sortir o a caminar sola.
És molt fort, és molt fort. Tampoc no havíem tingut mai d'aquests 2,75 milions de tuits, primer no havíem tingut mai aquest volum de denúncia. Després no havíem tingut mai 150.000 denúncies originals. Explico la història. A diferència del Me Too, el Cuéntalo són dones anònimes que expliquen aquesta història. El Me Too, tot el món es va solidaritzar i el que era el Me Too era un hashtag que deia jo em solidaritzo amb tu, perquè hi havia una famosa al darrere.
És molt més fàcil fer
una
això.
Actriu. Ara, explicar en primera persona a mi m'ha passat això és molt difícil, i per primera vegada la Cristina Fallaras amb aquest hashtag i a l'entorn de totes les dones va fer que altres dones s'obrissin i s'expliquessin.
He de dir que no és fàcil perquè, per exemple, avui he parlat amb l'Anabel Lorente, que el podeu trobar a Twitter com a Catanabel, en lloc d'una B, un 3, i ella em deia, jo ahir, quan vaig saber això que li va passar a la Laura, aquesta noia, a Huelva, vaig explicar un cas d'assetjament. He rebut una mà de missatges contra mi, brutals. Però com pot ser això?
Pot ser. I està passant, des que vam donar a conèixer aquesta setmana passada el projecte Cuéntalo, de tot el que hem treballat durant els 8 mesos passats, està passant que hi ha missatges que surten a Twitter, assetjant també.
Però tu que controles el tema troll, el tema de hater, tots aquests temes, o sigui, quin tipus de persona, si algú diu, va, faig una etiqueta i dic una cosa que m'ha passat horrible, o sigui... Qui pot poder estar criticant això? No sé.
Bé,
és una persona, un robot, què és això?
Bé, pot ser des d'un troll, un bot, pot ser moltes coses, no? Pot ser una persona, no? Part d'aquesta feina també ha consistit en analitzar l'anticuéntalo, no? Que és molt interessant perquè ja hi he de mencionar aquí una altra persona que no forma part d'aquest nucli, però com si ho fes, que és la Mariluz Congosto, és una investigadora de la Universitat de Madrid que es dedica a fer anàlisis de xarxes, precisament a detectar els bots, els trolls, etc. I havia analitzat...
L'he de convidar, no?, un dia?
I havia analitzat l'anticuéntalo, l'has de convidar. I les conclusions que hi havia tret amb les conclusions que ha tret el supercomputing venien a ser molt similars. És a dir, exacte que hi ha anticuéntalo, però és una proporció molt petita, és un 3% de tot el que s'ha analitzat. Per tant, hi ha d'existir, com en tota la vida, hi ha els que estan a favor i els que no, i els que no entens per què reaccionen d'aquesta manera. Hi ha d'existir també a les xarxes.
Tu, suposo que ets una persona positiva pel que fa a l'entorn de xarxes. No sé si t'ha afectat molt a nivell personal tot això, després de fer aquest anàlisi, veure tot això, perquè, clar, és una feina com freda de treure dades, però és brutal, no?, amb
afecta,
el que està jugant.
Afecta perquè una cosa és que tu visquessis en aquell moment, com vam viure tots a l'abril, tot el que va passar amb la manada, però després altra cosa és aprofundir, entrar i, per exemple, per fer la presentació d'aquest projecte, fer una tria. Una tria dels assassinats, o sigui, una tria categoritzada, una tria de les violacions. Ostres, llegir tot això, dius, si això s'ha d'anar amb molt de tacte, són històries molt personals, són històries que li ha passat a gent i que han patit molt i que encara estaran patint per aquestes històries, no? Que agraïm moltíssim que hagin tingut la valentia d'explicar-ho públicament i sí que en nom de l'equip vull dir que tot això s'ha tractat amb el màxim respecte, tenim molt en compte totes les sensibilitats i intentant posar focus i llum perquè això pugui canviar polítiques públiques que s'estan fent i que realment la violència masclista ja no sigui un problema tràgic d'aquesta societat que no s'acaba d'entendre perquè encara estem patint com el que estem...
A nivell de xarxes hi ha les dues cares, les xarxes, hi ha gent que assetja a través de les xarxes, però també les xarxes poden ser un altaveu i avui també ho estem reivindicant. De tot plegat, des de Projecte Cuéntalo, n'han extret unes conclusions, n'he dit algunes. Fem 2 minuts de publicitat i la Carme Pairó ens explica algunes de les altres coses que han sortit d'aquest ambiciós projecte que creiem que serà un bon precedent.
Tothom parla de les xarxes i el pop-up te les explica.
A Catalunya Ràdio fem pop-up amb Mariola Dinarès.
Ets el un pop-up al programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Ella és Rihanna, la cantant de Barbados, sovint al·ludit a la violència sexual en les seves cançons, a part a causa de la seva pròpia història amb el cantant Chris Brown. Aquesta cançó es pot interpretar com una referència a la violació i l'esclavatge sexual encara present a la cultura patriarcal del seu país. Es diu Man Down 2010, una cançó que posem a la nostra llista d'oldies de Spotify. Som Pop-up Cat Ràdio. Avui us recomanem i molt que entreu a la xarxa, aneu a veure el projecte Cuéntalo, ho estem parlant avui amb la Carme Peiró. Entrem a internet i hem de clicar a Twitter és Project Cuéntalo, si voleu seguir, però la pàgina web és quin domini?
projectocuéntalo.org.
Val, aquest ORG ja diu molt del caràcter d'aquest projecte, perquè jo dic, això qui ho ha finançat, tota aquesta feinada?
Ha estat una feinada totalment voluntària per part de l'equip aquest nucli que he mencionat, la Cristina Fallaràs, els arxivers de Catalunya, l'equip, superequip del Supercomputing Barcelona Center i una servidora que... Hem entès la gravetat del que teníem a les mans i hem dit professionalment què sabem fer i què podem fer perquè això no quedi enterrat a la xarxa i tingui visibilitat i vagi endavant.
I llavors, si jo entro ara a projectocuéntalo.org, el que veig és com si estés en una galàxia, no? És tot un fons negre, una rodona amb una primera anella de color vermellós, una altra més clara. Això què significa? Perquè crec que poso en els punts i em surten aquests tuits, no?, en aquí escrits.
Exacte. Això és la visualització que s'ha creat finalment, perquè després de molts dies i de moltes hores i de donar-li moltes voltes, de quina manera es podien visualitzar aquestes 130.000 històries originals, doncs finalment es va trobar aquest cercle, que té un significat molt interessant. El cercle significa la protecció de les dones, no? Les que figuren en un color vermell són els tuits que tenen continguts d'agressions, de violacions, les més dures, de maltractament. Les que hi ha al costat són en un color més pàl·lid o més blanques, són els tuits que donen suport a aquestes històries principals.
Per fer aquesta classificació segurament és bastant manual, no?
Bueno, s'ha fet un primer treball manual per entrenar...
Els ordinadors no crec que entenguin tot això.
No, s'ha fet un primer treball manual per entrenar l'algoritme i després s'ha automatitzat amb tota la tecnologia que hi ha, no? I llavors és justament el cercle no només indica aquesta protecció, sinó que també té un sentit horari. A dalt de tot ho hem de mirar com un rellotge, a dalt de tot serien les 12 de la nit i això és en funció de l'hora que es van publicar els tuits. I com tota la recopilació de tuits és de 60 països, en especial d'Espanya i Argentina, tot i que ja també es van recopilar de Colòmbia, de Xile i d'altres països d'Amèrica Llatina, doncs les hores en què es van difondre aquests tuits també eren diferents, no? I llavors indica això, els que estan a banda dreta o a banda esquerra en funció de quan es van publicar.
Amb tota aquesta informació que heu tingut, una de les conclusions ens n'hem impactat moltes, no? Però, per exemple, una mica la informació contradiu la idea que la majoria de les denúncies sobre agressions masclistes són falses o exagerades, per exemple.
Bé, davant d'això, és que jo m'enric perquè dic, a veure, si... comptem només aquestes 150.000 originals, no? Què es poden haver inventat? 1.000? 2.000 dones es poden haver posat d'acord? 3.000 per inventar històries falses? 5.000? És igual. Encara que això fos cert, és tan petita proporció al costat de 150.000 històries originals que... Jo no crec ni que s'hagin inventat 1.000 històries d'aquestes, no? O si s'han inventat, hi ha bots i trolls que les estan inventant, però 150.000 no.
Una altra de les conclusions també que dieu, si no s'ha treballat més per acabar amb la violència masclista, és perquè no s'ha volgut.
Si no s'ha treballat, perdona?
Per la violència masclista, per acabar amb ella, és perquè no s'ha volgut.
Bueno, aquestes conclusions... podríem tenir aquí un debat molt, molt ampli i molt interessant dels motius pels quals no s'hi treballa més la violència masclista. El que sí és cert és que això posa sobre la taula una denúncia gegantina i que no es pot obviar.
Bé, jo no sé si... Clar, em deies, això ho he fet uns quants voluntaris, però, per exemple, la gent especialista en fer això, jo crec que miraran una mica com a exemple això que heu fet vosaltres, no?
Això espero, i sobretot, o sigui, aquí hi ha una cosa... Nosaltres hem fet aquest treball durant els darrers 8 mesos i ho hem presentat públicament a la societat i hem dit, tenim això, però això no ens ho podem quedar nosaltres. O sigui, això són 13, 15 lligues d'informació que s'han de treballar, que ha de servir per les universitats, que ha de servir a les administracions públiques per fer noves polítiques efectives per lluitar i acabar amb la violència masclista, que ha de servir a instàncies judicials, a la policia, que ha de servir a col·lectius feministes, ha de servir a moltíssima gent, i això és el que volem, posar-lo a disposició de tothom. I el projecte ara va més enllà. Això aquí s'ha d'implicar l'administració pública.
Heu tingut algun input o encara no?
Estem tenint bastants inputs, sí. El projecte és molt potent, nosaltres tenim una previsió de com podria evolucionar, estem disposats a parlar amb totes les administracions locals, estatals, tothom que cregui que realment això és important i que ha de fer alguna cosa amb aquest projecte. Nosaltres, com a societat civil, hem donat aquest pas, hem posat el nostre coneixement i ho hem fet de manera voluntària ara. Esperem que això no es quedi aquí encallat, esperem que algú ens demani on posar aquestes dades i que es pugui treballar amb elles.
Una feinada que heu fet, gent molt potent, i que heu estat cohesionades amb un grup de WhatsApp que treia fum, jo sé. Sí. La Cristina Fallaràs, de fet, no ha pogut ser aquí avui perquè cada matí fa un programa en directe a Telemadrid, però aprofito per recordar una vegada més que aquesta tarda participarà en aquesta taula rodona sobre assetjament a la xarxa de dones periodistes, juntament amb la Mònica Terribas, la Neus Bonet i Tània Verge, que jo moderaré. Es diu un documental a Dark Place de Javier Luque que l'estrenarem. Jo no sé si podem acabar algun dia amb l'assetjament de les dones a la xarxa. Creus que tenim un plus, no?, pel fet de ser dones? Encara ens han d'assetjar més que una persona normal? O
quina llàstima, no? Sí. És que és molt, jo és que no ho veig molt primitiu. Sí. O sigui, pel fet de ser dona, o sigui, primitiu en l'origen de la paraula primitiva, sí, de ser humà primitiu, no? O sigui, per què? Per ser dones. És que jo tinc el gran...
Sempre tenen aquella frase, bueno, no dic en general, eh? Vull dir, frases així que dius, bueno, no sé, no evolucionem.
Bueno, jo només vull deixar el missatge aquí, que és el que està repetint el Vicent Ruiz, l'arxiver, de que aquest projecte no només ha de veure amb el repte de construir democràticament la futura memòria social, perquè és això, sinó la necessitat de construir socialment la memòria democràtica del present. O sigui, què està passant ara, no? I s'ha de preservar tot el que es diu a la xarxa, s'ha d'agafar, s'ha d'analitzar i s'ha de... Perquè és memòria col·lectiva.
La veritat és que enhorabona per la feina. No deixeu de fer-la, eh? Estarem pendents de tot el que feu. Us tindrem aquí l'ull en tot el que feu. I sobretot vosaltres a mirar això del projecte Cuéntalo. L'etiqueta. Mira, la Fallaràs ja veig que està activa paral·lelament a les xarxes fent una altra etiqueta. És fort que s'hagin de fer etiquetes per aquestes coses. Però bé,